Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Els que passen de les 11 del matí. Avui anem una mica tard. Sort que podrem estirar una miqueta més a la tertúlia. A més, amb un equip que tenim del 15, que vol dir que el tenim al complet. Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Àlex Massana, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Manel Delgado, bon dia.
Bon dia, Carme.
Josep Maria Planas, bon dia.
Bon dia i bona hora.
I avui un convidat especial, Joan Poquí.
Hola,
bon dia.
Què tal?
Company de professió, sí. Company de...
De facultat,
De facultat. I ha plogut,
Ha plogut. No, ara va, res, 4 dies.
4 gotes.
4 gotetes.
Avui l'hem convidat perquè ens venia de gust, feia temps que no hi parlàvem, i dic, doncs, que s'assumi a la tertúlia. De fet, acabem de convidar el Rafael Bagot, que l'hem tingut aquí per parlar del seu llibre, que també s'assumi. Quan li vingui de gust, que vingui i que comparteixi amb nosaltres una estoneta. Anem a repassar l'actualitat futbolística. Qui ens havia de dir que avui ens tocaria parlar d'un Barça diferent al Barça de divendres passat, quan fèiem previsions i plans i comentàvem sobre el clàssic? No ens ho esperàvem,
No, jo des de l'1 no m'ho esperava. El que passa que jo, al cap d'un quart d'hora, vaig veure que Barcelona anava a veure-les vindre, com aquell qui diu, si empatem ja n'hi ha prou, no ens hem d'esforçar que després vindrà l'Atlètic de Madrid. De totes maneres, jo li comentava abans al Manel que per mi l'estructura del Barça es va deteriorar quan va haver el canvi de l'Arda Duran pel Rakitic. Jo el Arda Duran sempre he dit que ha de jugar per l'esquerra i mitja punta atacant, mai defenent. L'Arda Duran no ha agafat encara el ritme de la forma de jugar de Barcelona per defensa, tal com fa el Rakitic, que també va costar una miqueta, però Arda Duran, si analitzem, juga pocs minuts relativament. Vull dir, allà es va trencar tot l'esquema de base del Barcelona. A partir d'aquí a Madrid es va fer, però em va sorprendre la victòria de Madrid. Va ser més per demèrit del Barça que per coses que havia fet el Madrid bé.
És el que anava a apuntar jo, per demèrit, perquè el Barça, si la primera part acaba 2-0, 3-0, sense fer un gran partit, hauria sigut un resultat normalíssim.
Vull
dir, tampoc tan desastrós com s'ha intentat vendre, tampoc ha sigut la cosa. Va ser, jo crec, un cúmul que no va estar amb la intensitat suficient, que tampoc va tindre a l'encert davant de porta, i que el Madrid va tindre molta sort.
I el Neymar ni se'l va veure.
El Suárez va estar molt fallon, però tot i així, sense veure el Neymar, sense veure el Suárez i així, van haver-hi 3 ocasions de gol claríssimes.
Sí, el que passa que els minuts finals sí que el Madrid deixa en evidència el Barça. I és difícil d'explicar, el que passa que ara, posteriori, a tot el passat que diuen, és fàcil no? fer les anàlisis, però sí que pots pensar, home, el virus FIFA, l'allarguíssim desplaçament transoceànic del Trident et pot passar factura, tot i que Neymar es va estalviar el segon partit. El Barça havia tingut 17 internacionals jugant els seus partits i el Madrid només n'havia tingut 11 o 10-11. I després hi ha el factor famós aquest, que a més és cert que en un clàssic el que ve amb molta més necessitat que l'altre normalment dona un plus que l'altre no dona. A partir d'aquí el partit sí, és estrany. I a mi el dubte que em deixa és si aquest sortir a veure què passava, aquesta no deixadés, però aquest conformisme del Barça per gestionar les energies va ser circumstancial d'aquell dia, o és que el Barça realment està pagant molt car la intensíssima temporada que està jugant, perquè el Barça porta ara mateix, amb el de dimarts, 53 partits per 41 al Madrid, és a dir, ha fet 12 partits més que el seu més directe competidor a la Lliga, o un dels seus més directes competidors. Això, a més, amb una pretemporada que tots sabem com va anar, sense fer un estat de pretemporada correcte, i amb dues supercopes molt intenses en molt pocs dies. I això, crec que aquest dèficit de preparació el va arrossegar a la primera volta, a la primera meitat de la temporada, i no sé si ara després de Mundial de Clubs, tots aquests partits, etc, Copa del Rei intensíssim al mes de gener, tot això ara el Barça ho pot acabar pagant, això és el que no sé.
De totes maneres, són 39 partits que portàvem sense perdre. Sí, vull dir que...
I vas perdre amb la teva bèstia.
No, el que he dit avui és correcte, vull dir, amb aquests partits dels clàssics, el que menys té a guanyar és el que més apreta. Vull dir que realment...
Sí.
A mi el punt de falta de física, sobretot en els 30 minuts finals del clàssic, és el que em preocupava i deia, hòstia, potser no és puntual i potser ens perjudica als propers partits. Però clar, llavors et fan una segona part com la de l'Atleti de Madrid, que van treure el punt d'honor, que van... sí que és veritat que jugava amb un tio més, però que el Barça va exigir-se molt i va acabar remuntant un partit que era molt, molt difícil, i llavors et hi ha el punt negatiu de l'última mitja hora del Madrid i el punt positiu de llavors deixa una mica com a l'aire, a veure com serà la tornada, a veure com estan físicament, a veure com arriba.
Com serà Noeta.
L'actitud és totalment diferent del partit del Barça del Madrid contra l'Atlètic de Madrid. I a més amb uns canvis molt ben estructurats per part de Luis Enrique, en treure a la redactorant per la Iniesta, dones més força al mig del camp i frescura, i després el Sergi Roberto i el Rafinha, que mouen, sobretot el Rafinha, en contra del Rakitic, i mou la pilota i marca. Vull dir que per mi els canvis aquells van estar molt bé i sang fresca, cosa que contra el Madrid no es va fer.
Manel, a tot això que diu el tècnic, tu com ho has vist?
Jo he vist que
perquè les excuses de l'estat físic, jo diria que ahir hi havia gent que les desmuntava.
Sí, perquè si no es podria fer la segona part que es va veure contra l'Atlètic de Madrid, un equip que estava defensant amb 10 jugadors que tenia, els 10 estaven a dintre l'àrea. Això, atacar això és molt difícil, molt exigent en termes físics també, a part d'anímics, perquè vas perdent i vas amb l'angoixa del resultat del partit d'anada de Champions. A més, et requereix un esforç físic tremendo, perquè ha d'haver contínuament moviment en espais molt curts, amb esforços que són molt seqüencials, molt seguits. Això, si un equip no està bé, no fa la segona part que va fer. Jo no crec que sigui un debat físic, crec més aviat que és un debat anímic. Pot ser, jugar a aquest nivell és sempre molt complicat per un equip com el Barça, en el que qualsevol partit és un món en si mateix. Si aquesta setmana al camp de la Real Societat empata, hi haurà un debat impressionant al darrere, no? Llavors això els jugadors ho saben, els entrenadors, el cos tècnic ho percep així, i sempre és molt difícil perquè són èlit. Però jo no crec que hi hagi un dèficit físic, i el que sí que crec és que el partit va ser estrany, un partit que no es veu, un partit en el que un jugador del Madrid se'n va en el minut 35 de la segona part, quan es podia haver anat en el minut 2 de la segona part, amb la mateixa acció, idèntica. O sigui, agafem el vídeo i dius, és que és exactament la mateixa acció, i en canvi li va ensenyar la targeta en el 35 i no en el 2. Però que en el 35 el Madrid, amb un jugador menys, empata el marcador, no se'n va enrere, se'n va endavant. Estrany, no pots preveure. O un equip que es posa per davant, que té la feina feta, diguem-ne, i que no sap gestionar el resultat. Estrany. Sí. És, dintre de les seqüències del que hem vist, darrerament, és un partit estrany. No és normal. Perquè després, dos dies després, o tres dies després, el Madrid se'n va a Alemanya i torna a fer el partit que hem vist. A Betis, Les Palmes, Villarreal...
Torna
a ser el Madrid normal, diguem-ne, no?
Gijón, també,
sí. I en canvi, al camp del Barça, amb aquella situació, dius, bueno, què passa? Pues que el futbol és inexplicable.
Sí, però el Madrid...
No li podem donar moltes més voltes.
Durant 60 minuts va ser el Madrid de Les Palmes,
sí.
També.
Sí, és això.
Sí, exacte.
El que passa...
És que entra el estrany del partit, sí. Dius que et guanya pels minuts finals, però...
Però jo crec que el dissabte hi havia un inclús a les xarxes socials, que ho anem seguint una mica tots i tal, hi havia molt madridista que deia, és que aquest Madrid no és el Madrid que volem, perquè està jugant com un equip petit.
Sí, és que va estar jugant així.
Ordenadet, juntets, les línies, evitar que l'equip contrari t'arribi, però no és el Madrid que s'ha d'esperar, tenint al camp 500, 600, 700 milions d'euros amb jugadors, ha de jugar com el, amb tot el respecte a l'Elx, quan visita l'estadi. Jo crec que aquí és el debat. Ara, és un partit estrany, és una, dintre d'una seqüència de partits, el que trenca 39 partits sense perdre, el que provoca un debat que jo crec que a dia d'avui és bastant superflu, bueno, perquè el Barça té la lliga a la butxaca.
Les diferències s'han escurçat i no...
Perdó, però, a veure, no, s'hauria de ser un daltabaix enorme que el Barça perdés 3 partits i mig per no ser campió.
Però pensa que...
De 7 que queden.
Mira, i que l'altre el guany.
Que porten 2.
Sí, però porta 6 punts d'avantatge. Són 2 partits.
Són 7 partits.
Pot perdre 2 partits.
I que l'Atleti de Madrid ho guanyi tot.
Sí, l'Atleti de Madrid no crec que ho guanyi tot, però el Madrid, jo estic convençut que sí.
El Madrid?
Sí.
Vas veure el Madrid amb el Wolfsburgo?
Bé. Madrid perquè saben que remuntaran.
Té una epidèmia.
Però va jugar?
Crec que sí. Que
el Madrid té dintre una epidèmia de desídia esportiva que és alarmant.
El Madrid no ha d'anar al 3-0 contra el Wolfsburgo, eh? Ha d'anar al 4-0. Perquè com el Wolfsburgo li meti un, el 3-0 no serveix de res.
Jo estic convençudíssim que el Madrid ho aixeca, però sense...
Sí, 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 però ha d'anar 4-0, eh?
Amb Juanito sense, no?
No, no, és que no crec que els hi faci falta, vull dir, jo vaig veure un Madrid, com dèiem, no? de desídia, sí. Però no vaig veure un Wolfsburg que en defensa generés una seguretat i una consistència per aguantar 90 minuts al
Bernabéu.
I tenen dos centrals, un d'ells, Dante, que en el minut 10 et pot liar una traca que ja estàs 2-0.
Però jo com el Manel... Pot passar qualsevol cosa. El futbol, ja sabem. Que tu esperem a veure els primers minuts d'aquell partit.
El futbol d'aquesta temporada és molt millor que, o veurem. Molt pitjor o molt diferent del Schalke de la temporada passada?
Jo crec no. que és millor.
Millor.
És millor. Bueno, pues millor. Pues el Schalke l'any passat es va passejar pel Bernabéu.
Sí, sí. I va sortir
punto.
Malament.
És així de simple. 2-3. Adiós. I dius, bueno, ei, una diferència d'equips, però el futbol, la competició, el resultat, tot...
I penseu l'escenari que amb què es troba el Real Madrid si passés el que els madridistes esperen que no passi,
bueno.
Que és que quedin eliminats de la Champions.
Un mes i mig.
Eliminats de la Champions, eliminats de la Copa i amb la Lliga...
Sí, però saps què passa? Que el Madrid, com dieu, és un equip que té, pues, no sé, jugadors per valor de 500, que són molt bons, té futbolistes molt bons. Segurament és un equip que està poc treballat, és un equip irregular, un equip que està fent una temporada amb una trajectòria molt poc fiable, molt poc solvent, molt poc sòlida, i que és capaç de compaginar moments brillants, perquè té un equip amb molta pegada i amb jugadors, com dic, de molta qualitat, amb moments de desbarajuste absolut i d'equip poc fiable, no? El partit del Schalke de la temporada passada, que jo el recordo bastant bé, el Madrid venia de guanyar allà. Mm-hmm. La qual cosa això convidava a pensar, bueno, ja està fent.
Sí.
I es van trobar. Ara és diferent. Ara és un partit en el qual el Madrid... des del minut 0 o des d'avui ja s'estaran posant les piles per aquest partit. Per tant, l'escenari amb el partit del Schalke l'any passat és diferent, i com que és un equip poc fiable, que es mou per impulsos i que va, pues, segons es lleva, aquell, segur que ja estan mentalitzats per aquell dia, i dubto molt que al Madrid li surti un partit dolent, amb desídia o amb dificultats.
No, amb desídia des de l'ego no. Amb desídia no. Però que pot trobar-se amb aquells partits tontos que la pilota no pot entrar... I si l'altre marca un gol, tu has d'anar a fer-ne 4.
Sí, sí.
I aquí està el gran problema.
Però jo el que veig és que un equip de futbol no és un interruptor de la llum.
No, ara
deixo funcionar a tenor de la meva voluntat d'avui ho faig perquè les circumstàncies m'obliguen a fer-ho o no. Si no, no passarien coses com l'Alcorconazo.
Sí.
Escolta, que estàs jugant contra un equip de segona B amb mega estrelles al camp i acabes 1-0 faltant 5 minuts i havies de remuntar en 4-0. Vull dir, és que el futbol s'entesta corregint-se la pàgina a tots, periodistes, entrenadors, opinadors, tertulians, etc. Per què? Pues perquè té una dinàmica pròpia i tu surts al camp i dius, escolta, haig de guanyar, i aquesta pressió en el minut 10 va 0-0, el minut 20 va 0-0, el minut 30 va 0-0, amb un córner et fan el 0-1 i adiós, Real Madrid. I et dic més, hi ha una part que cada vegada és més important a dintre del madridisme, no de la caverna, del madridisme, que són coses diferents, que quasi bé estan creuant els dits perquè passi, per a veure si ja peta tot d'una vegada i des de dalt, hi ha una revisió, que això el barcelonisme ho ha viscut molts anys.
Sí.
Que ha arribat un moment en què la gent anava a l'estadi dient a veure si avui perdem ja, ens foten 4 i salta tot, perquè és que el futbol que ens està oferint la temporada, que ens està oferint el Real Madrid aquesta temporada i l'anterior, és patètic. Patètic.
No, l'anterior tampoc, l'anterior al final, la segona part, perquè la primera meitat de la temporada...
Està al Mundialet.
Fins al Mundialet. Vale, i després d'allà, derrotes a casa, eliminator...
Anava com un tiro fins que se li va fer llarga la temporada.
Però, Joan, tu i jo sabem que tant Barça com Madrid es mereixen per èxits.
Sí, sí, clar.
Vale, doncs els èxits no són guanyar el camp del Barça, eh?
No, no.
Que d'aquí quatre dies sí. No, ningú se'n recordarà. El que compta són els
sí, però jo això no estic discutint. Jo estic discutint el que jo defenso, perquè és una història que jo recordo haver viscut molt sovint, molts cops al llarg dels 30 darrers anys, que el Madrid, amb temporades irregulars, amb temporades de poca solvència, de molt poca fiabilitat, els partits aquests tipus Madrid-Volsburgo, doncs mira, els treu endavant i acaba, si li sona la flauta,
guanyant la Champions.
Guanyar la Champions a la temporada, això ho hem viscut molt sovint.
Sí, sí, la novena i la
dècima. I se'm fa difícil pensar que en el Madrid li passi que al Volsburgo li aixequi el partit, sincerament.
Sí, sí.
Per molt que el futbol és possible... I...
Però això que apuntava el Josep Maria, si marca un gol al Volsburgo, no són tres, són quatre que has de marcar. I com el Cristiano Ronaldo falli els dos primers, es posa nerviós i comença a queixar-se...
Mira, la història del partit...
I es lia la troca.
La història del partit de dimecres és... Comença el partit, toquen 34 vegades la pilota, els anulen el gol. Segona jugada, entra Bale a l'àrea forçat, no piten penal, que no sé si era o no, però que no piten penal. Tercera jugada, Benzema sol davant del porter, li dona i el porter la refusa i la desvia en l'últim segon amb la ungla. Quarta jugada, entrada de tarja, que no va ser ni tarja, que lesiona Benzema. I cinquena jugada, arriba una jugada estranya, diguem-ne, rotllo, no se sap si havia sigut un misto o si havia sigut un penal, i et piten un penal. I et poses 1-0. I tot el que semblava que era el Madrid del dissabte s'esfuma, desapareix. I dius, hòstia, futbol. No, futbol. I aquesta gent que juga amb un tal Sergio Ramos que va d'un sobradismo que és insultant, un tio que toca tres vegades la pilota cada vegada que li arriba en defensa sense pressió, condiciona tot, perquè l'altre equip està còmode, està tranquil, esperant. I de tant en tant fa la picadeta aquesta en diagonal, que l'hem vist 74 vegades, però després no s'enteren el segon gol de per on ve el central, el davanter. Bueno, pues, tenint aquest element al camp, el madridisme no ha d'estar tranquil mai, ni guanyant 4-0.
Sí, després ve el Cristiano i et fot un parell. Si, ja té,
està,
si li arriben...
Jugant fatal.
Jugant que no juga.
Exacte.
Jugant que no juga.
Per cert, la setmana que ve tenim la tornada dels quarts de la Lliga Campions i els resultats, diríem que no ha deixat les coses massa clares.
Gens clara.
Cap partit.
Veiem el Bayern que 1-0.
I va, 1-0 és bon resultat, fora de casa.
Sí.
Molt
sí.
Bon resultat. Sí, però...
El Barcelona, el Calderón, després dels partits que...
Jo
serà un partit molt dur, eh?
Jo continuo confiant en que el Barça...
Sí, passarà. Per mi sí. Jo crec que un empat.
Molt més equip i jugar molt millor.
Sí, però és el mateix discurs que fèiem quan
el
Clàssic.
Sí, no, que pot passar tot, clar.
Quan el Clàssic, el que passa és que... Ostres,
pot passar tot.
La truita...
Mira, jo, ara, ho comentava abans, la segona part amb l'Atlètic de Madrid em deixa més tranquil perquè veig que l'equip té intacta la seva essència, no? És a dir, crec que la segona part de l'anada el Barça va jugar un partidàs, a mi m'agrada molt, tot i que fos contra 10, i he vist l'Atlètic de Madrid defensar amb 10 partits molt millor, sí. o sortir-se'n, i amb el Barça no se'n va poder sortir, és a dir, les possessions de l'Atlètic de Madrid va moments que li duraven un xut i prou, o sigui, no eren incapaços d'encadenar dos passes, no? El Barça, en canvi, jo crec que el vaig veure pressionant a dalt, recuperant-se la pilota, movent-la ràpid, buscant espais per dintre, i si no va marcar 5 gols, sense exagerar, va ser, doncs mira, perquè el futbol té aquestes coses, no? Però una bola va anar al pal, l'altra la va treure al porter, un paradón a la dreta en xut de Messi, un va sortir fora per poc, un altre cop de cap de sobreta a la primera part, és a dir, el Barça crec que va generar prou joc, i això a mi em indica que la tornada al Barça com a mínim farà un gol, com a mínim farà un gol, i a partir d'aquí l'Atlètic de Madrid d'entrada no pot sortir a tancar-se perquè com a mínim ha de buscar un gol, perquè l'avantatge és del Barça, i això l'obliga a fer alguna cosa més que simplement defensar-se, que ho va fer la primera part del Camp Nou.
Jo no sé si tu tenim en compte, per mi és un punt crític el resultat que faci el Barcelona al camp de la Real Societat. Si el Barcelona al camp de la Real Societat solventa el partit tranquil·lament imposant el d'allò, això serà un cop anímic molt bo pel Barcelona per anar al camp de l'Atlètic de Madrid. Com el Barcelona s'ho pagués en el camp de la Real Societat, aquí hi hauria un problema.
Ja, va, el camp de la Real Societat és un camp
porta 9
complicat,
anys,
que fa 5 anys que el Barça no
precisament
guanya.
Per això, precisament per això, aquest cop anímic de guanyar el camp de la Real Societat per solventat, això, de cara al camp del Atlètic de Madrid, podem dir, hem anat al Real Societat guanyar, perquè si tu perds el camp de la Real Societat, que és molt inferior, doncs, ostres, què passa aquí?
Sincerament, jo crec que hi ha partits que es justifiquen per si mateixos, sí, i un d'ells és una tornada de Champions.
Però jo crec que estic a separar els dos partits, inclús anímicament, eh?
Ara, anímicament jo no els separaria.
Jo, a mi a l'Atlètic de Madrid, de la primera part, al camp del Barça, em va semblar un Atlètic de Madrid molt a tenir en compte, perquè realment va jugar a molt bon nivell, va pressionar alt i va tenir criteri quan tenia la pilota, i en canvi l'expulsió de Torres, que ell mateix, no cal que ho digui jo, ell mateix reconegut que se sent fatal perquè és un error seu, molt més que de l'àrbitre, perquè l'entrada era mereixedora de targeta. Deixar l'equip sense un jugador, pues, li va donar una mena de carta blanca a l'equip per acular-se massa, per anar-se massa enrere. I bueno, i això en mans d'un equip enfront com el Real Madrid no és un problema, perquè el Madrid per atacar una defensa molt poblada darrere té moltíssimes dificultats, però en canvi amb el Barça, cuidado, perquè va jugant la pilota amb una velocitat tremenda i va generar molt més que els dos gols. Els dos gols van quedar curts pels mèrits que va acumular el Barça. Ara, el partit de tornada és un altre escenari. Han de marcar l'Atlètic, sí, però té 90 minuts. Mm-hmm. També pot plantejar el tema al revés. I si esperem i tenim una opció amb gent molt ràpida davant, perquè tenen a Correa, que és molt ràpid, tenen a Griezmann, que és molt ràpid, tenen al belga aquest,
el Carrasco,
que és un molt bon jugador, sí. Ho està demostrant, i que també té molta punta de velocitat. No ho sé, el plantejament, però sí que és veritat que serà un partit en si mateix, un gran partit. Un partit apassionant.
Jo no sé l'Atlètic que traurà el Xolo, però el dimecres ens va demostrar que traient un tio del mig del camp i posant un tio més a dalt, jugant amb Torres i amb Griezmann a dalt, va fer uns 30 llargs minuts molt bons, el que comentaves tu. Sí, llavors no sé si veurà que anant a buscar una mica més, però posant la pressió a dalt, al Barça li compliques més que no si
et esperes a la Rebeca. Sí, per mi que segur que ho farà així, eh?
Però també té, jo li veig també una contrapartida de risc, és a dir, la primera part, que és veritat que l'Atlètic de Madrid a mi a tots ens va agradar, que va crear ocasions, que va saber jugar-li al Barça i va aguantar el Barça, també va deixar que el Barça li generés tres jugades amb desajustos a l'hora d'atacar. Per exemple, recordo una entrada per l'esquerra de Neymar i Iniesta, que ve generada per una pèrdua de pilota de l'Atlètic de Madrid en zona del Barça, que deixa desguarnit l'equip. Uh-huh. Recordo la passada de Ter Stegen, llarga, amb espais a darrere la defensa per pressionar dalt, que genera aquella jugada que Messi envia fora per poc, i després hi ha una altra jugada que també pot canviar el partit, que és un cop de cap de Suárez que surt fora per molt poc, al començament del partit. Amb això vull dir que és veritat que l'Atlètic de Madrid va plantar cara, com va plantar el partit de Lliga de l'Atlètic de Madrid. La primera part fa molt bon partit al Camp Nou i fa això, surt a dalt a apretar el Barça, però això també es desdibuixa una mica la forma de ser genuïna de l'Atlètic de Simeone, que és no deixar ni un forat a darrere a l'apretar dalt. Si el Barça això ho sap explotar, és crec que pot tenir un avantatge per aquí.
I després hi ha un factor que flotarà en l'ambient des del minut 1, que és aquesta pressió no escrita sobre l'arbitratge. Ells se senten perjudicats, se senten que sincerament jo no ho crec, no? O sigui, no vaig veure que hi hagués un arbitratge molt així, sinó
hi ha la jugada de Suárez.
Sí. La jugada de Suárez que ara va marcar dos gols, però va perdre alguna sessió del tractament que està seguint, perquè, no, perquè un dia d'aquests l'enganxaran i llavors l'emplomaran, perquè cuidado, perquè amb els precedents que hi ha, un dia li donarà un cop de puny amunt i llavors li cauran 6 mesos de sanció.
Em va estranyar molt perquè estava l'àrbitre de porteria al costat, davant d'ell,
que estan allà, però
i vaig dir, ostres, ja l'hem liat aquí.
Clar.
però em va estranyar molt la...
aquesta pressió amb un camp que estarà rabiós, rabiós, perquè clar, ells, a més és un camp dels pocs que hi ha a la Lliga Espanyola que hi ha ambient de futbol anglès, per dir-ho així, no? d'estar sobre. Bueno, veurem com va, no? Perquè
no
un detall...
encara, no, les designacions arbitrals?
Per no, encara no.
Pues ja cal
jo també estava pensant precisament en aquest
ja cal canviar a un àrbitre amb experiència i tal, perquè és bastant fàcil que un partit, inclús una eliminatòria, es decideix per un detall.
Ui, tant.
I un detall pot ser això, no veure una entrada molt clara, sí, sí, o veure-la d'una manera una mica d'aquella manera, política a la que moltes vegades ens tenen acostumats els arbitratges UEFA, FIFA o les que siguin, no sé, però d'estaments superiors, no? Perquè això sembla que està com acceptat, no? Que
però des de Madrid, però quan a l'arbitratge que va haver-hi, des de Madrid es poden queixar de que el Suárez no se n'anés al carrer. D'això es poden queixar. De l'expulsió del Fernando Torres es poden queixar. Com s'han queixat perquè estan convertint el Fernando Torres en víctima.
Sí, sí.
Sí, però al Xolo, quan li pregunten a la roda de premsa que amb qui està més disgustat, si amb el Torres o amb l'àrbitre, i no ho diu, però ho deixa clar.
Sí, sí.
No, i... l'Atlètic de Madrid des del cas que el Barri va començar a escalfar el partit de tornada les declaracions de Simeone, després de Felipe Luis, del mateix Gavi a peu de camp, que va dir que la tarjeta exagerada. Cerezo a la llotja va dir que la segona tarja era exagerada i que no li hauria de l'arbitratge. El que passa aquí, compte, si això fos Copa del Rei, jo et diria aquesta campanya pot tenir efecte.
Sí, però a UEFA...
Clar, l'àrbitre no llegeix, l'àrbitre que toqui...
No
escolta ni la COPE ni tot això, saps?
No, però el comitè de designació... Sí.
Això sí.
I llavors t'envien un perfil o t'envien un altre.
Aquí hem de confiar amb el Barça, també.
Doncs si han de recuperar les declaracions que feia Gil... que parlava, que aquelles van ser bastant més dures,
sí, sí, sí.
També,
que parlava de deixar competir en igualtat de condicions, que aquelles declaracions...
I ahir la premsa de Madrid insistia i matxacava amb el tema del Torres, de l'expulsió, que havia sigut injusta, que no sé què, que la segona targeta, i així...
A mi em fa gràcia perquè precisament alguns comentaris de periodistes, de comentaristes, que et fan pensar que has de tenir en compte a les alçades de Champions que estem, en les circumstàncies en què s'està jugant el partit, dius, a veure, si una falta és falta, has de treure la targeta.
No, però és que...
No pots estar valorant... És que no es pot estar valorant
així. Em sembla
així.
Que el que ha de tenir aquesta lectura és el jugador, és el professional. Estem parlant d'un tio que és internacional, que ha guanyat tot, que té 30 i algun any, o sigui, no és un xaval jove que comença amb això i diu, mira, se li ha anat la castanya perquè pobret estava... No, estem parlant d'un senyor professional. És com el cas Cheryshev. El Madrid la caga, sí, però el jugador no sap que no pot jugar. Escolta, siguem una mica... seriosos, pues lo mateix passa, i el propi Torres en el Twitter seu va dir que me siento muy mal porque dejó
no, ell mateix ha sigut el més correcte
de tot, clar, perquè al final
hombre, podria ser tal,
¿dónde vas? Sí. ¿Dónde vas, macho? En el centro del campo, ¿dónde vas? Pues no es poden queixar, ara que es pot queixar després de l'actitud de Suárez. Jo crec que Suárez també ha de fer un punt de reflexió. Estava bé que sigui un tio competitiu,
no se li
però una cosa és ser competitiu i una altra cosa és ser un guarro, perquè al final t'enganxaran i t'emplomaran.
Però aquesta va ser molt descarada, massa descarada.
Al camp del València, jo estava, València ho trepitja en aquell... No m'ho sé, ara... El defensor, el central del València.
Però és amb una acció de jugada, aquesta no era ni jugada.
No, però estava a terra, el del València, en aquesta acció de Joan. A veure, ell té aquesta manera de... són jugadors, són animals competitius. Està bé ser competitiu.
I
li donen i tal.
Per tot arreu.
Però una cosa és això i una altra cosa és dir, bueno, jugar-te-la en el sentit aquest de perjudicar el teu equip. Perquè al final a tu t'expulsen amb una situació d'aquestes, deixes un 10 contra 10 i ja genera un altre partit.
Sí, sí, sí. I a la tornada no vas.
I no vas a la tornada, i et sancionen. Vull dir, ell, i segur que el Barça això ho té present, i segur que el Barça... Jo estic convençut que alguna cosa ha fet o deu fer perquè això estigui dintre d'una certa normalitat. Perquè el jugador, mira, Marcelo, l'altre dia, li tira la patada, després fot teatre, no sé què. A vegades els hi en va la castanya, però el de Suárez ja és...
És magnífic
com... I augmentar-ho, no?
Però, i el problema és que la tornada aniran pel Suárez, a provocar Suárez, vamos, el segon 1, no? Minut, el segon 1 estaran.
Mira, i si cal que Godín es canviï de nacionalitat, es canviarà, vull dir, aquest ho té clar, eh? I si s'ha de fer paraguajo, aquell partit, serà paraguajo, i no el coneixerà de res, però l'anirà a buscar des del minut 1.
Oh, a mi el que m'agrada, no sé si vas fixar, parlant d'àrbits, és en el partit que el Valle contra el Benfica, que el segon 17 o 18 ja va marcar una targeta. Això va ser brutal. Va ser...
D'entrada a marcar la línia.
Sí, la primera jugada va ser.
Sí, la primera jugada. Primera 17 jugada segons, tu.
És que Europa... És
perfecte. Va dir, allò, o és la primera vez? Bueno, és igual, encara és la primera vez. Si és targeta, és targeta. I l'àrbit ho va tindre clar, targeta, i es va acabar tot, eh?
És una altra farsa, com sí, la interpretació del reglament. I si una targeta, al minut 5, és de targeta groga, ni és la primera ni
I això del deixar jugar. Sí. Deixar jugar, escolta, tu el que has de fer, àrbit, és aplicar el reglament. Deixa, no sé, que juguin els futbolistes, no? Però tu aplica el reglament. Ho dic amb arbitratges del perfil Mateu Laoz, que ara estan de és allò, no, és que és un àrbit, és molt, molt comprensiu perquè deixa jugar al contacte, no sé què. No, senyor, tu, si aquest tio ha fotut una patada molt dura,
és una patada
de groga, i ja està. I això l'Undiano Mayenco abans no ho feia. Si recordeu la final de Copa del 2011, és una sinfonia de patades del Madrid, escandalosa. I en canvi ara, no sé per què, ha canviat aquest, ha fet un clic i va expulsar a Felipe Luis al Camp Nou.
També l'entrada aquella.
És una entrada criminal. És una entrada de posar-li una multa a la zona blava.
Això mateix, sí.
No és targeta només. No només targeta. No és vermella, no és multa per no aparcar a la zona blava, nano.
Senyors, estem acabant. 32a jornada de Lliga. Ja deixem la Champions i tot el que ja és història. En aquesta jornada ja hem comentat que la Real Societat rep el Barça. Demà podràs dormir, fer la migdiada, Manel.
Bé, me n'alegro.
A dos quarts
Depèn, si vol veure l'Atlètic de Madrid o vol veure el Real.
No cal.
Ja veurem el resum.
L'Espanyol Atlètic...
Jo els veuré.
L'Espanyol Atlético serà a un quart de set de la tarda.
També és bona
demà.
Bona
encara pot ser una miqueta. Ara, si vols veure el Madrid-Eibar, que no sé si...
Oh, cuidado.
Aquest sí que és a l'Espanyol de la tarda.
I a Madrid
a 4 de la tarda, Madrid-Eibar.
Jo ho sento, però a mi el que facin els xinesos m'és igual. Anava a dir una altra cosa, però 4 de la tarda no és un horari per posar futbol, no, ho sento.
Ara,
no.
Sí,
12,
sí.
Dius 12 abans de dinar, fas una
mica de vermut.
Clar, però jo a les 4 de la tarda no hi ha necessitat, ho sento. No,
ara,
no
jo m'imagino el Cholo Simeone pensant... Com és, si som premium i ens posen a les 4 de la tarda, com és que el clàssic el posen a 8:45?
Bona pregunta, perquè més premium que això, un clàssic no n'hi ha, no?
Exacte. Jo, com que fa temps que he perdut la noció de la comprensió de del mapa televisiu espanyol, fa temps, no sé on estic.
No ve d'ara, no?
Vull dir, em declaro insolvent per fer una anàlisi racional dels horaris. Només sé com ell... Aquest horari no es juga a futbol, no, i ja està.
No,
no sé fer un altre horari més enllà que aquest. Una altra anàlisi més enllà d'aquí.
Molt bé, senyors, doncs ens retrobarem amb els habituals i els qui es vulguin sumar. Agraïm al Joan Poquí, que avui ens ha acompanyat. Estàs convidat.
Gràcies.
Ja sé que no podràs venir cada divendres, però ens pots fer una visita de tant en tant.
Molt bé.
I quan la feina també t'ho permeti. Gràcies a Josep Maria Planas, Manel Delgado, Àlex Massana, Jesús Galindo... I ens tornem a trobar divendres que ve, a veure quin Barça i quin Madrid ens trobem. I a més, que hauran jugat ja la tornada de Champions.
Sí.
Veurem com, quina situació
estarà
queda
tot,
eh?
Cocido estarà tot.
I estareu, o estareu, a poc del sorteig de semifinals.
És veritat, un altre sorteig. Llàstima que arribem després.
Quan acabem.
Sorteig és una paraula que aquesta taula no s'hauria de pronunciar mai. Josep Maria, no, ja no tornem a...
No, jo els meus pronòstics els declino per intentar fer
mai més, ja mai més.
Senyors, que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Adéu-siau, bon dia.
Sant Cugat a fons, el magazín.